Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús, de mans de la Farmàcia de Tarradellas.
Nus a la gola, molèsties epigàstriques, augment de la tensió arterial, poliúria, parestesis, tinnitus, dolors musculars, dolors i tensió muscular, insomni, malsons. Si pateixen alguns d'aquests símptomes, els recomanem no deixin d'escoltar aquest programa. Avui parlarem de l'ansietat. Salutacions a Catalunya i Andorra. Engeguem el programa que aclarirà dubtes sobre tots els productes que es dispensen en una farmàcia per diferents patologies. Seran 30 minuts de salut i consells. Comencem, Farmàcia Amiga. L'equip del programa, les vies de so, José Matosses, a la direcció, Jordi Casasús. Salutacions, Jordi, benvingut.
Molta salut, Marc.
I a la conducció, Jordi Casasús, i qui us parla, Marc Rius. L'ansietat és una emoció que tothom hem experimentat en algun moment i que ajuda l'organisme a preparar-nos per fer alguna cosa important. Com sempre, està amb nosaltres el senyor Jordi Casasús, farmacèutic de la farmàcia Tarradellas, especialitzat en productes naturals, fitoteràpia, homeopatia i aromateràpia. També és director i conductor d'aquest programa. De nou, benvingut, Jordi, endavant.
Moltes gràcies, Marc. Què tal? Com estàs, Marc?
Molt bé.
Perfecte. Bé, sí? Doncs... Com estan els nervis?
Bé, bé, l'ansietat, els nervis, tremolant una mica, tots perquè una miqueta, sempre venir a fer un programa porta els seus nervis, perquè volem fer-ho bé i bueno, doncs és una mica...
El dia que no ho fem això, aleshores ja
malament,
pleguem.
Malament. Val més que pleguem, si pleguem, tens tota la raó.
Jo prefereixo tenir aquests nervis.
Doncs, si et sembla, tu que ets un expert, què és l'ansietat?
Mira, si miréssim a la definició que ens diu l'OMS, l'ansietat és un sentiment de por, temor, inquietud, sobretot sobre, el referent al futur, no? Aquesta sensació pot fer que, pues, que suem, que ens sentim nerviosos, sí, tensos, que tinguem palpitacions, que inclús puguem tenir una sensació com d'ofec, val? I a vegades aquestes reaccions poden ser molt normals degut a l'estrès, no?
Com és la vida d'una persona amb ansietat?
Les persones amb un trastorn d'ansietat normalment tenen preocupacions recurrents, sobretot, per exemple, amb la salut, que ara, a més, avui en dia pues, s'ha notat un increment molt, sí, molt acusat degut a la pandèmia mundial. Clar. Que estem patint, no? Llavors, doncs, situacions com aquest tipus poden fer que tinguem una preocupació recurrent, o també degut a la situació econòmica, si estem passant per un moment que no és gaire còmode, per exemple, que gent que es queda sense feina, doncs pot ser que ens produeixi un trastorn d'ansietat, no? La causa d'aquests sentiments... A vegades són difícils d'identificar. Pot ser que una persona tingui un trastorn d'ansietat i no sapiguem el què. Aquesta Clar. Persona no en sàpiga dir el per què, però realment estigui patint sí. d'ansietat. De totes maneres, avui, per parlar de l'ansietat i sobretot del diagnòstic i possibles tractaments, tornem a tenir la companyia del doctor Jordi Sardinya. Ell és metge naturòpata per l'Associació Americana de Fisiologia, i entre d'altres té molts anys d'experiència en l'estudi de salut cardiovascular i càncer, d'acord? Benvingut, doctor Sardinya.
Hola, bon dia, ben trobat.
Moltes gràcies de nou per acompanyar-nos. Avui estem parlant de l'ansietat i llavors ens ajudarà sobretot a saber com es diagnostica l'ansietat.
Bueno, aquí tindríem que diferenciar que hi ha la vessant mèdica, la vessant fisiològica. La vessant mèdica, el protocol és que es visita el doctor de capçalera i ell és el que es dedica a derivar si l'envia un psicòleg o un psiquiatre per definir realment si és ansietat o la persona està entrant en un estat depressiu o de depressió. A nivell fisiològic, doncs clar, ja són les pròpies respostes. Les pròpies respostes són les habituals, que ja algunes ja les heu anomenat. Sí. Afegiria potser l'opressió al pit, palpitacions o taquicàrdies.
Sí, això també és molt comú, no?, de que ho pateixin.
Exacte, es dona molt, molt, molt sovint. I després està diferenciar l'ansietat, si és directa o indirecta.
A què et refereixes amb això de directa i indirecta?
Vale, consideraríem directa, si posem un exemple, una persona doncs, que porta molts anys amb una feina, sí. que creu que està molt reconegut, i de sobte doncs, l'acomiaden. I aleshores li pot agafar un atac d'ansietat. Hi ha un motiu directe que està incidint en el seu estat de salut.
Molt bé.
I després està la indirecta, que la indirecta és que té un atac d'ansietat, però no ha definit el que està passant. Però realment alguna cosa està passant. Aquesta seria la indirecta que s'hauria d'esbrinar què és el que li està passant a aquesta persona.
I normalment els símptomes més comuns i signes d'una persona que pateix ansietat, quins són?
El que jo em trobo més habitualment doncs, és opressió al pit, com falta de respiració. La resposta fisiològica és que el diafragma, que és un múscul que tenim entre els pulmons i els òrgans interns, queda com a molt bloquejat pel tema tensional. És un múscul que es pot bloquejar igual que les cervicals. O els trapecis, que tenim al voltant de les cervicals, i això fa sí que tinguin la sensació d'ofec, de com que li falta aire, però en realitat no li falta aire ni oxigen, molt menys. El tema de palpitacions o taquicàrdies, que s'accelera excessivament el cor. Aquests són els més habituals.
Molt bé.
Els menys habituals són diarrees, molèsties estomacals, tota la part més digestiva, perquè segurament que aquella situació doncs, està costant de pair.
I mai més millor dit, no? Realment són signes que es podrien confondre amb altres malalties i potser no ho podem relacionar, no? Això que deies de la relació indirecta de l'ansietat sobre el nostre organisme, no? Potser jo estic tenint una situació de diarrea o descomposició i no realment no ho identifico, que estic patint una ansietat, no?
Exacte. La persona podem tenir una diarrea perquè hem agafat una gastroenteritis o podem tenir una diarrea per nervis o perquè estem passant per una fase de principi d'ansietat i el cos es manifesta amb diarrees, que segurament és el punt més feble d'aquesta persona. I es pot confondre una mica, sí.
Val. I parlaves de que és una situació feble, però es podria complicar aquesta ansietat? Perquè hem sentit a parlar moltes vegades dels atacs d'ansietat de les persones, no?
A l'atac d'ansietat com de sobte.
De sobte, apareixes. Sí. Com una persona que de cop i volta sent una opressió al pit, com deies, o que de cop i volta li costa respirar, no? De sobte. No diguéssim que és una situació més crònica, sinó que seria una situació aguda.
Val. Hem anomenat abans un cas directe d'aquesta persona, hipotètica persona que l'han acomiadat de la feina després de molts anys. Puc explicar un cas que vaig viure fa molts anys, que és d'un atac d'ansietat d'una circumstància indirecta. És un matrimoni que van per l'autopista, tornaven de la costa, de la zona Tarragona-Barcelona, i de sobte la dona es posa a plorar i no sap què li passa, i no em trobo bé, no em trobo bé. Bueno, total, que li va agafar un atac d'ansietat, va plorar, va tenir molta angoixa també, opressió al pit, i no se li passava. Quan de sobte recorda que a l'autopista en aquella època es posaven a les valles publicitàries, ara estan prohibides, però en aquella època es podien posar. De sobte va recordar que va veure una publicitat de prenatal i havien perdut una nena feia 2 anys.
Ostres!
Hi va haver una relació indirecta, o sigui, el seu propi inconscient, d'una forma inconscient, va rebre aquest missatge de que la seva nena l'havia perdut i li va donar l'atac d'ansietat que no controlava, no sabia què li passava.
Això és un cas d'un pacient que vas tenir a la consulta.
És un cas d'una dona...
D'una pacient, sí.
...que vaig, que vaig conèixer, estem parlant de 20 anys. Però sí, és molt peculiar, molt peculiar el cas. Crida molt atenció.
Podríem dir que és un malalt, doncs, amb ansietat, que és un malalt que pateix?
Evidentment que és un malalt que pateix, perquè a part de que li pot saber el que li està passant o pot no saber-ho, el seu cos s'està manifestant amb dolor, amb malestar, amb una resposta que ja només el malestar el fa patir. Però la situació del per què tindré aquest problema o per què tinc aquests atacs d'ansietat també fan patir. Sí.
I parlem de molts símptomes, no? Però suposo que molts dels òrgans que estan implicats estan afectats, no? És a dir, es poden produir alguns canvis en els òrgans degut a aquesta ansietat d'una manera perllongada?
Val. Són canvis, però que l'òrgan està patint, però no està malalt. Podria aclarir això. Puc posar un cas, no? Sí. Per exemple, hi ha persones que tenen ansietat i de sobte es desesperen per menjar dolç. Estan tenint un treball mental molt intens pel problema que estan patint, el seu cervell està patint i necessita reposar energia, necessita glucosa, i la persona inconscientment està buscant dolç. Que després mengi 400 calories en lloc de 100 és una altra història. Però té aquesta necessitat imperiosa d'aportar dolç al seu cos perquè el cervell està patint.
El cervell està patint i li està enviant un missatge de que necessita més glucosa.
Exacte.
I podria passar el cas contrari, que necessiti menjar salat?
Val. En el cas de salat, primer la resposta és que sí, podria passar al contrari. En aquest cas, el que està patint per dir-ho d'alguna forma, són els ronyons.
Sí.
La persona està passant, sobretot, molta por.
Sí.
I té necessitat de salat perquè té que mobilitzar líquids. I la sal, doncs, fa que els líquids es mobilitzin.
És a dir, diguéssim que l'organisme li està enviant missatges.
Sí.
Però que, clar, nosaltres no sabem interpretar. És a dir, jo si tinc, arribo a casa i tinc moltes ganes de menjar-me un fuet sencer, me'l menjaré i pensaré que és que tinc gana. I potser no, és que hi ha un missatge subliminal.
Ah, perquè hi ha un missatge subliminal, sí. Uh-huh. Perquè si el que tens és gana, lo lògic és que preparis, per exemple, una amanida...
Correcte,
sí,
uh-huh, el sopar.
Uh-huh. Exacte, no tiris d'un fuet o una altra persona pot tirar de croissants.
Sí, sí, sí.
O de patates fregides, que també m'he anomenat, cacauets salats, també m'ho han anomenat.
Val, aleshores, per aclarir conceptes, si una persona que ens està escoltant s'identifica amb la situació aquesta de que quan arriba a casa vol menjar cacauets salats, quina és la seva... o què és el que li podem dir?
Val, sí, el que li podem dir és que té que reflexionar sobre aquelles coses que li estan creant por o inseguretat.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Perquè, clar, si no solucionem el problema que ens produeix aquestes pors o inseguretats, seguirem demanant...
Seguirem menjant cacauets.
Salat, sí.
Mm-hmm. Correcte.
Evidentment. Mm-hmm.
La farmàcia de Terradellas, la teva farmàcia de productes naturals, al costat de l'estació de Sants.
Molt bé. Ostres, molt interessant, doctor Sardinya. Estem veient que hi ha com relació de necessitats del nostre organisme respecte a uns tipus de menjars, no? I la manifestació que es pot produir, és a dir, la malaltia que ens està indicant, no? Aleshores, hi ha algun altre aliment que ens pugui estar indicant també que estem patint ansietat?
Val, hi ha un aliment que és el picant, que l'efecte és molt curiós, no? És la persona que té molta tristor.
Sí.
I, clar, com té ansietat, aquesta tristor no la pot manifestar, no la pot treure cap enfora.
Perquè no la sap manifestar, perquè no sap plorar, potser.
Exacte.
Molt bé.
I, el que agafa és comença a menjar picant fins que plora.
Ah,
perquè de tant de picant arriba a plorar.
O sigui, força el plorar.
A través de lo físic... treu o intenta treure l'emocional.
L'organisme és al·lucinant, eh?
Quines coses, Marc, aprenem, cada dia aprenem
cosa. Gràcies al doctor Sardinya.
Sí, senyor.
Moltes gràcies. Parlaves de la tristor, no?
Sí.
M'imagino que una persona amb ansietat té un quadre de tristor o hi ha alguna cosa de tristor relacionat.
Sí, sí, sí. Pot estar directament relacionat.
Uh-huh.
La tristor es manifesta, perquè és una emoció, es manifesta a partir del fet. Tornem a reprendre doncs, aquell senyor que està tants anys treballant en una empresa, el fan fora, i acte seguit passa a tenir tristor.
Vale.
Perquè és del que li ha passat, li acaba afectant. Si no pot refer aquesta tristor, doncs pot fer el tema de llançar-se a menjar picant. El que s'ha trobat, i s'ha trobat una relació, és que pot afectar un òrgan, que és l'òrgan del sentiment, que és el cor.
Uh-huh.
Pot arribar a afectar el cor. Primer són qüestions lleus, que són palpitacions, petites taquicàrdies, però si continua aquest fet, i això ha passat amb persones jubilades, justament s'han jubilat, i abans d'un any doncs, han tingut el seu cor ha fallat, ha tingut un problema de cor i s'han mort directament.
Ostres, a vegades s'ha sentit, oi, Marc, que molta gent es jubila i que de cop i volta els hi passa...
Sobretot els addictes a la feina, aquestes persones que han treballat tant...
Que només saben treballar.
I no han tingut temps de tenir aficions, escoltar música, de tenir amics, clar.
Sí.
És molt curiós,
I aquest nivell de tristor els porta que els afecti físicament en el cor.
Ostres.
Clar, estem parlant d'una edat... abans era 65, ara no se sap quan és.
No se sap.
És una edat que ja tot el tema de l'organisme ja et porta un quilometratge,
sí,
no?
Sí,
ja porta...
sí.
Que ja té...
Ara, Marc, parlaves del tema de les addiccions, no?
Sí.
I m'ha vingut al cap que és possible que gent que hagi deixat alguna addicció, tipus tabac, alcohol o alguna droga, que també li produeixi un quadre d'ansietat a l'haver deixat l'addicció?
Sí, i passa molt, molt sovint. Què és el que passa? El cervell, si té que triar entre dolor i plaer, evidentment triarà plaer.
Evidentment.
Si hi ha un plaer que ens dona el tabac, que fa que, doncs, que si passem nervis i doncs, fumar-se una cigarreta ens treu aquells nervis, i això el cervell ho detecta com a plaer, és quan està creada l'addicció. Arriba un dia que prenem la decisió de deixar el tabac, a mi no m'ha passat, però bueno, jo sé persones que han tingut que deixar el tabac i m'ho han explicat, deixen el tabac i neix com una nova addicció. Menjar, per exemple, que passa molt sovint, no? Sí. És que m'engreixo perquè deixes el tabac, t'engreixo perquè menges més. Clar, és un altre plaer. El cervell rep...
Substitueix un per un altre.
Exacte, rep com a plaer aquell menjar. L'avantatge és que, que hem deixat el tabac, que és més danyí que el menjar amb excés.
És més danyí, però també és un mal.
Sí, també és un mal.
Menjar en excés tampoc és positiu.
No, però com a primer pas per deixar el tabac, ho podríem donar com a bo.
Vale.
Després el tens que replantejar, doncs, l'alimentació.
Després ja anirem a la farmàcia Tarradellas, que ens posin un règim i ens posin la figura maca.
Exacte. Això sobretot.
I fer el que normalment feien les persones que acaben de deixar de fumar, que és una bona depuració de residus, toxines... i que l'organisme es regeneri el màxim possible.
És una droga potent perquè es veu que es triga anys, a regenerar.
Sí, sí, es triga anys.
Això és molt interessant. I aleshores una persona que, per exemple, deixa de fumar, quin seria el seu consell? No, menja més? No, evidentment no li direm que mengi més, no? I aleshores, com podem fer que el seu cervell substitueixi aquest plaer pel menjar per un altre plaer que no sigui tan danyí?
Val. Casos que ja m'he trobat que no han caigut amb una altra addicció, que és, per exemple, i es dona molt, és vull deixar de fumar perquè vull fer més esport. Perquè l'esport m'omple molt, però el tabac em resta el que pugui donar al 100%. A l'esport li està donant el plaer. Entre menjar amb excés i fer esport amb cura, amb l'adaptació, quasi que millor que trigo fer esport, evidentment. Però també és una mena d'addicció, perquè em sento bé fent esport. Sempre ho decantarem per un altre plaer, sempre. Ara, si podem triar un plaer més sa, millor que triar un plaer que ens pot perjudicar.
D'acord. És a dir, la recomanació seria que substitueixi l'addicció al tabac o a l'alcohol per una activitat esportiva o una activitat a l'aire lliure que també li produeixi aquesta sensació placentera que estem reduint amb l'addicció que n'està fent, no?
Exacte. També m'he trobat en casos que són molt, molt més macos. Per exemple, un home va deixar de fumar perquè la seva dona es va quedar embarassada i no volia que s'intoxiqués la que seria la seva net, la seva filla o el seu fill, no?
Molt bé.
O sigui que el motiu era molt bo, era un motiu molt honorable. Li creava plaer en el seu cervell saber que podia néixer més sana o més sal el seu fill arrel de que ell deixava de fumar. I no va tornar a fumar. El millor de tot és això.
Felicitats per aquesta persona. Ens estem desviant una miqueta, hem començat amb ansietat, ja estem canviant ja més cap a tema d'addiccions, val? I llavors, per retornar una miqueta en el tema de l'ansietat, a la consulta fisiològica que tenim a la farmàcia de Tarradellas, quin possible tractament li podem donar a una persona que està patint un quadre d'ansietat? És a dir, ve a la consulta i diu, mira, em passa això, i tu realment detectes que té un quadre d'ansietat. Hi ha algun possible tractament que li puguem donar?
Val. Com ja hem explicat quines són, abans, hem explicat quines són les repercussions en el cos, segons si mengen dolç, mengen salat, o tenen una addicció al picant, o quin tipus de, entre cometes, petites addiccions, perquè al cos hi ha una demanda, el que fem és valorar tots els òrgans que poden estar implicats, que són cor, cervell, sistema nerviós, i mirem resposta del sistema nerviós, i mirem el funcionament del cos, d'aquell organisme, com està en aquell moment. I els òrgans més danyats són els que ajudem. El tema personal que tingui doncs, la persona que es visita, que sigui doncs, laboral o sigui un tema afectiu, sempre recomanem que busqui ajut, que ho tracti, que donar-li, des del nostre punt de vista, una visió més positiva de la problemàtica, però ens basem directament en el funcionament del cos i els òrgans que estan implicats en quin estat estan. I el que està en pitjor estat és el que intenta millorar, perquè després, per repercussió, el cos també millora, millorant el més afectat.
La farmàcia de Terradellas, la teva farmàcia de productes naturals al costat de l'estació de Sants.
Entrem a la recta final. Doctor, com podem prevenir aquesta malaltia que pel que hem vist és tan angoixant i, bueno, i patidora, que pateix el malalt que la té? Mm-hmm.
Val, prevenir l'ansietat és molt complicat, evidentment, però tenir un entorn, tenir cura de l'entorn,
sí.
I sobretot a l'entorn, el nucli principal és la família, que hi hagi bona unió entre la família, que hi hagi bona comprensió entre pares i fills, i si hi ha famílies que viuen els avis, que ara no es dona tant, doncs també seria molt important tenir com una força interna que ens ajudi a afrontar les problemàtiques que són les que després acaben repercutint amb atacs d'ansietat.
Sí, inclús segurament hi ha persones que pateixen ansietat i com que està mal vist, no? Potser com que això, per exemple, abans s'ha expressat els sentiments de plorar que han de menjar mitjo, està mal vist veure plorar. Jo recordo haver anat a veure Love Story en el seu temps
i
a mi em feia plorar, però em vaig aguantar perquè vaig dir, ostres,
queda mal vist.
Si em veu plorar... Hi ha persones que s'aguanten que vegin que estan en ansietat.
Sí, per això és el que deia el doctor, no? Que l'entorn ha de ser molt comprensiu.
Clar,
no?
Clar.
Sí, la meva mare deia una frase que sembla que si no hi ha sang no hi ha mal. No?
Mm-hmm.
Clar, pots fer un petit tall i tothom corre, no?
Sí, sí, sí.
Però en canvi una persona està apagada, està trista, està patint,
clar.
I com no es
com
veu,
no es veu,
no es veu el mal, sí, sí, exacte.
Sí, sí, sí.
Clar, aquí és on neix la comprensió dels més propers, de poder intentar entendre que realment està patint i que té un mal a dins seu i que es té que buscar una sortida. El sol fet de que els de l'entorn l'estan intentant, no hi han ajudant, intentant ajudar a buscar una sortida,
clar.
Ja la persona se sent diferent.
Suposo que també l'empresa té a veure, no? Com estàs treballant a l'empresa, que no et facin bullying, que no...
Evidentment, sí, sí.
Sí,
bueno,
sí.
Cada vegada més les empreses cuiden molt els seus treballadors i tenen programes això de prevenció per evitar aquestes situacions, no?
Molt bé, doncs, com ens poden trobar els nostres oients que vulguin venir a la farmàcia Terradellas?
Sí, si algun oient s'ha quedat amb algun dubte o si volen preguntar més al doctor Jordi Sardinya, es poden dirigir a nosaltres, a la farmàcia de Terradellas. Nosaltres estem al costat de l'estació de Sants, Avinguda Josep Terradellas, número 3. Som un equip de farmacèutics que ens agraden molt les teràpies naturals i estem especialitzats en fitoteràpia i aromateràpia, principalment. No? Som un equip de 3 persones. Està la Paola, que porta 30 anys d'experiència darrere el mostrador. També està l'Anna, que porta prop de 20 anys, i jo mateix, que també estic al càrrec de la farmàcia. No? Tots ens formem per laboratoris i sobretot amb moltes patologies d'aquest tipus. No? Llavors, el doctor Jordi Sardinya ens visita 2 cops al mes i passa consulta a la farmàcia, i qualsevol pacient que tingui interès en ser visitat i que puguem sobretot parlar de la seva situació, doncs es pot dirigir en diferents vies de comunicació, o bé que vinguin directament a la farmàcia, o bé per correu electrònic a farmaciaamiga@radiostel.cat, per WhatsApp, també es poden escriure en WhatsApp al 646-29-40-25, o ens poden trucar directament al telèfon de la farmàcia de Terradellas, que és el 93-430-19-26.
Has parlat de la fitoteràpia. La fitoteràpia també deu funcionar molt bé.
Evidentment, no? sí. Pensa que l'ús de les plantes i el seu coneixement està utilitzat des de fa molts i molts anys,
sí.
I cada vegada més els laboratoris farmacèutics validen molt els estudis, no? I aleshores... qualsevol medicament que estigui en el canal de farmàcia ha d'haver passat uns processos molt rigorosos, no? Llavors,
clar.
Abans es creia molt que la fitoteràpia que era molt menys segura, menys imprecisa o menys efectiva, i ara avui en dia estem molt tranquils perquè segueixen els mateixos controls que qualsevol medicament.
I, de fet, molts medicaments també estan fets de plantes.
De fet, la gran majoria de principis actius provenen de plantes.
Exacte. Molt bé, Jordi, ens veiem la setmana que ve, divendres.
Ens veiem la setmana vinent, sobretot agrair la presència del doctor Jordi Sardinya per haver-nos acompanyat i haver-nos ajudat a entendre què és l'ansietat i com es pot sentir una persona que està patint aquesta malaltia.
Doncs moltes gràcies per convidar-me, i si podem aportar alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
Fins la propera.
Fins la propera, adéu-siau. Fins aquí Farmàcia Amiga. Els agraïm la seva companyia i us esperem divendres vinent. Siguin feliços i tinguin un bon cap de setmana.